89.6 FM, COPE Menorca.
Molt bon dia. Molt bon dia, Menorca. En aquests moments, les 12 i 20. Començam una setmana més a Es Magazín de Sa Ràdio Menorquina. Es Matí de Menorca fins les 2, com cada divendres, a la 1:33, al Mirall de l'Església, amb en Toni Follana i el seu equip de col·laboradors. Però d'aquí a allà tenim moltes coses que contar-vos. Tindrem tot d'una... es repassa les pel·lícules i espectacles musicals, en aquest cas ballet, que podrem veure aquest dia en els cinemes del Canal Salat de Ciutadella. L'espai setmanal de la Sindicatura de Greuges de Menorca, a les 12:35 minutets, la cançoneta d'en Ben Marquès, la tertúlia de cada divendres i les bones recomanacions que sempre mos acompanyen aquí a la COPE en Es Matí de Menorca, que comença en aquests moments. Vols conèixer què és la Sindicatura de Greuges? Quines funcions té? En què te poden ajudar? Si vols saber més coses, aquest divendres al Matí de Menorca a les 12:40. La Sindicatura de Greuges a COPE Menorca. Envia les teves consultes al WhatsApp de COPE Menorca. 609-28-55-88.
Óptica Barraufond. Tecnología de última generación a tu servicio. Ahora, tu segundo audífono con un 70% de descuento. Estudio de tu audición gratuito y un año de pilas gratis con una prueba sin compromiso. No esperes más y revisa tu audición con la última tecnología en Óptica Barraufond. En la calle Geroni, el Sino 1 de Ciutadella y Bastió 27 de Mahón.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
Cada setmana a la COPE i en Es Matí de Menorca, molt interessant per les pel·lícules que veurem aquest dia en els cinemes del Canal Salat de Ciutadella. En Jaume Baians, molt bon dia.
Molt bon dia.
Andreu Torres, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim ballat en dia de nou, però començam amb les pel·lícules. Pel·lícula nova d'estrena, Alita, Àngel de Combate.
Sí, s'estrena avui a tot Espanya, aquesta pel·lícula, que hi ha una gran expectació, sobretot amb el públic més jove. Es tracta d'una pel·lícula de ciència-ficció basada en la tradició dels manga japonesos. Està dirigida per Robert Rodríguez i, sobretot, el guió i la producció és d'en James Cameron, que tots coneixem per pel·lícules de tant d'èxit com Titanic i Avatar. La pel·lícula mescla actors reals, com són Rosa Salazar, que fa d'Alita, Christopher Walsh, Jennifer Connelly, i també hi ha personatges dissenyats amb ordinador que fan, bàsicament, els cíborgs que surten per tota aquesta pel·lícula. La protagonista és una lota que es desperta en el futur sense cap memòria. Coneix un doctor que a poc a poc va descobrint amb ella un passat extraordinari, a la vegada que Alita ha de sobreviure en un món que és molt violent. És una pel·lícula on també el protagonisme és la posada en escena, que és espectacular i fa que sigui una pel·lícula visualment impactant.
Depèn de ti.
No me quedo impasible ante la presencia del mal.
Ella amenaza el orden natural de las cosas. Esto no es un juego, es una cacería.
Alita, Àngel de Combate, la primera pel·lícula d'estrena que comentàvem aquest cap de setmana, perquè en tenim altres d'estrenes, no?
Sí.
També té molt bona pinta, la següent.
Estrenem en aquest cas en els cines, perquè ja s'ha estrenat al resto d'Espanya, una pel·lícula de molta qualitat, la favorita, i sou prova que va ser, va tenir premi de la millor pel·lícula en el Festival de Venècia, va tenir diversos globus d'or, va tenir 7 premis BAFTA, que són els Goya anglesos, i té 10 nominacions de menys que per als propers Oscars. És una comèdia dramàtica anglesa d'època, ambientada a principis del segle XVIII, quan França i Anglaterra estaven en guerra i quan la reina anglesa estava en un precari estat de salut i delega el seu poder en la seva favorita. Mentrestant entra dins la cort una nova serventa que seduirà tant a la reina com a la favorita, i aquí hi haurà tot una comèdia dramàtica molt interessada i a la vegada ambientada en la història de principis de segle XVIII.
Una carrera de langostas, luego nos las comemos.
¿Hay tarta?
¡Marchaos!
Disparadle algo.
Tendré que desnudaros y azotaros.
¿A qué esperáis? Que sea dramático.
¿Cómo se atreve?
La favorita, i per acabar, repasses les pel·lícules que veurem aquests dies en els cinemes des Canal Salat on te situa ella. Repetim, Green Book.
Green Book, una altra pel·lícula de gran qualitat. Es qui no l'ha vist, recomano que la vegi, perquè és una pel·lículassa. Té 5 nominacions als Oscars i ha aconseguit 3 premis Globus d'Or, entre ells la millor pel·lícula, i molt merescuda. Es tracta d'una visió molt original i molt novedosa sobre el tema dels prejudicis, del racisme al sud dels Estats Units. Està basat en fets reals sobre un pianista negre que ha de viatjar per l'Amèrica profunda i contracta un xofer que és blanc. Aquesta relació entre el xofer blanc i el pianista negre farà que vegin la irracionalitat total dels prejudicis que hi ha i del racisme existent.
Seria convenient refinar tus modales.
Venga ya, ¿por qué le gusta hincharme las pelotas?
Porque puede hacerlo mejor, señor Vanellope.
Querida Dolores.
He visto al doctor Shirley tocando el piano. Creo que es una especie de genio.
Venga, pruébelo.
Prefiero no manchar mi manta de grasa.
Uy, voy a manchar de grasa mi mantita.
Este caballero dice que no se me...
Alita, Ángel de Combate, La Favorita i Green Book són les pel·lícules que veurem aquests dies en els cinemes des Canal Salat de Ciutadella. Però com vos des principi, dia de nou, tenim ballat. I amb aquesta musiqueta així ambiental, espanyola, deu ser cosa espanyola. Andreu Torres, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim ballat, sí. Que és un altre tipus d'espectacles que molta gent els hi encanta, i en aquest cas tenim un que es diu Don Quijote.
Sí, en aquest cas la gent s'ho passarà moltíssim bé, perquè és una música molt coneguda, perquè el compositor, Ludwig Mencius, que a pesar de que era un austriac i va fer molt bona part de la seva vida per Rússia, era molt coneixedor de les tradicions espanyoles, i era que el ballet del Quijote va fer una partitura musical molt ben ambientada. És una música de peces molt rítmiques, de fàcil comprensió, i els temes són sempre molt melòdics.
Quin és l'argument de Don Quijote, Andreu?
L'argument, és a dir, està basat en el llibre de Don Quijote, però ja ens podem imaginar que no en tot, perquè en tot el ballet duraria un quart de dies. És a dir, especialment està basat en el capítol 19 del segon llibre, el que és conegut com Las Bodas de Camacho.
Mm-hmm, molt bé.
Aquest capítol.
Molt bé, interpretat, bueno, els ballarins no m'ho sonen tant com els cantants d'òperes, però
no.
És una producció de Royal Opera House, i m'imagino
sí.
que els interpretes també són de categoria.
De cap baller podem dir que hi ha moltes versions, però sé que representa més avui en dia d'aquest compositor, de Ludwig Mencius, i inicialment ella la va fer per un pròleg i 4 actes. Però avui en dia només se'n fa en 3 actes, és a dir, està resumit tota la partitura en 3 actes. Qui serà la versió que nosaltres veurem? I en aquest cas, Ludwig Mencius va fer la composició per encàrrec de Màrius Petipa, que era el seu coreògraf, amb els qui fan feina sempre junts. I aquesta coreografia que veurem nosaltres està dissenyada per en Carlos Acosta, que és un ballarí cubà que va arribar a ser el primer ballarí de l'Opera House, i ara ja està retirat i ara es dedica més a les coreografies. Hi ha que dir que aquest ballarí, en Carlos Acosta, va de raça negra, ja en dic que era un cubà, i va ser el primer bailarí així internacional que va arribar a ser el primer bailarí d'una companyia de ballet. Perquè si ens hi fixam, quan ven coses de ballet sempre són
sí,
blancs
els guies
de so. I ell va ser el primer que va aconseguir amb la seva raça per poder destacar tant. I ja que dic ara darrer s'havia fet una pel·lícula de la seva vida que es diu Yuri, que s'ha fet fa un parell de mesos, me sembla, que explica tota la seva història.
Molt bé. Serà dimarts, dia 19, a partir de quina hora?
Dimarts, a partir de les 8 i quart.
A partir de les 8 i quart, Don Quijote, en directe des de Royal Opera House de Londres, un espectacle garantitzat.
I ara, si em permet, sí, avançarem una notícia que mos han dit ja de l'Opera House.
Què vos han dit?
El mes d'abril, és a dir, dia 2, i començarem ja la nova temporada de primavera d'òperes. Ja que dic, el mes d'abril seran 4 òperes en directe que farem des de diferents puestos. I la primera serà La força del destino des de l'Opera House. I l'Opera House aquesta setmana passada ha posat un correu electrònic avisant que ja no queden entrades per cap representació d'aquesta òpera i que se rebenta. És a dir, la setmana passada ja anava a 6.800 euros.
Uau, quin desastre. Ja, ja, ja.
I ha que dir que el trio protagonista es veu que s'ho val. En Jonas Kaufman, Nana Netrebko i el Ludovic Tessier.
Buah.
És a dir, els tres...
Lo més de lo més. Sí, sí.
Lo més de lo més. I hi ha una expectació de so, i increïble.
Ja, ja, ja.
Perquè es veu que l'Opera House amb aquesta producció també es veu que han tirat la cara per la finestra i creuen que serà una cosa molt espectacular de veure.
Ja, ja, ja. Idò, si fiava anar a Londres a veure La força del destino, no hi haureu d'anar a cine a veure-les perquè ja no hi ha entrades.
Sí, només que vinguin els que no faran, si sortiran més barats.
Exacte, estarà més còmodos i no farà falta que anegueu a Londres. Molt bé, idò, vinga, a disfrutar de Don Quijote aquest dimarts i ja pensar en ses òperes des mes d'abril que prometen totes elles. Andreu, gràcies, com sempre, bon dia i fins la setmana que ve.
Bon dia.
Molt bé, i Jaume... Veig que teniu més d'abril un complert, eh?
Sí, sí, hi ha bones perspectives.
Perfecte, vinga. De moment, però, Mosca de Bambalita, Àngel de Combate, La favorita i Green Book i es ballet dimarts de Don Quijote. Gràcies, bon dia i fins la setmana que ve.
Fins divendres.
¿Te preocupa? ¿Que no sea completamente humana?
Eres el ser más humano que he conocido jamás.
¿No te dije que volvieras antes de que anocheciera?
No me había fijado en la hora.
Alita, tienes que ser responsable. Eres alguien muy especial.
¡Eh, chica!
No una simple adolescente.
¿Pero qué hace?
¿No te acuerdas?
¿A qué te refieres?
El doctor te encontró en el desguace. Debes de proceder de ahí arriba.
Solo soy una chica insignificante.
Eso es lo que quieren que pienses.
¡No! No soy tu hija. No sé lo que soy.
Yo sí. Eres el arma más avanzada jamás creada. Pero es un simple caparazón. No es ni bueno ni malo. Depende de ti.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
Un
onzena fira d'estocs i molt més a l'Alió, una nova edició amb moltes novetats, actuacions en directe, tapes, exposicions i, com sempre, grans ofertes amb molt bon preu. Botí, contacontes per als més petits i per tots els clients, sortejos de fantàstics premis, nits d'hotel, sopar, restaurants i diferents detalls per tots els assistents. Del 15 al 17 de febrer, vine a visitar-nos. Entrada gratuïta a l'Institut d'Ensenyança Secundària Josep Miquel Guàrdia de l'Alió.
Setmanari El Iris, fet a Ciutadella per gent de Ciutadella. Informació i cultura de ca nostra amb la nostra llengua, cada divendres a les llibreries de Ciutadella.
89.6 FM, Cope Menorca.
Texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Rebajas de invierno de Scan Shop, 60-30-0. Hasta el 60% de descuento a pagar en 30 meses al 0% de interés. Renueva ahora tu colchón, sofá o complementos de decoración en nuestras tiendas de Scan Shop y vive la vida cómoda.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
89.6 FM, Cope Menorca.
Vols conèixer què és la Sindicatura de Greuges? Quines funcions té? En què te poden ajudar? Si vols saber més coses, aquest divendres al Matí de Menorca a les 12:40. La Sindicatura de Greuges a COPE Menorca. Envia les teves consultes al WhatsApp de COPE Menorca. 609-28-55-88. Com fa cada 15 dies, molt interessant per a l'actualitat que ens arriba des de la Sindicatura de Greuges de Menorca. Tenim avui, saludant en José Barbé. José, bon dia.
Molt bon dia, Miguel
Àngel. Bueno, mira, tenim una consulta d'un oient de Ferreries que s'han entomut que d'aquests ajuntaments es poden adherir a la Sindicatura de Greuges per tal que els ciutadans puguin dirigir queixes i reclamacions. De moment, m'assembla que ja ha confirmat l'Ajuntament de Ferreries que s'ha adherit i també està a punt de firmar l'Ajuntament de Sant Lluís. És així, va?
Sí, l'Ajuntament de Ferreries va ser el primer ajuntament de Menorca que se va adherir en aquest conveni que fa més d'un any que s'havia autoritzat en el ple del Consell Insular, que qualsevol ajuntament que no tingués defensor del poble o defensor del ciutadà se podia adherir en el Consell Insular per poder tenir aquest servici de síndic de Greuges. Vull dir que el primer que s'hi va adherir va ser l'Ajuntament de Ferreries, van estar molt contents i ara està ja aprovat per ple també el de Sant Lluís. Però de Ferreries ja, el qui mos escolta de Ferreries, ja té les portes obertes nostres, per si té qualque queixa a fer, que contacti.
Molt bé. Quin tipus de reclamacions, quin tipus de consultes o queixes us poden fer els ciutadans?
Tot tipus, sempre que sigui de l'Ajuntament. Vull dir, relacionades amb tot el que és el tema d'Ajuntament. Si, per exemple, és una cosa d'Ipsalud, anem a dir, no ho pots fer perquè s'ha dependent del govern balear. Sí. Si és un tema penitenciari, és a nivell nacional. Però una cosa que hem tingut nosaltres moltes vegades que han vingut i no ens hem pogut atendre és el tema de renous. Vull dir, aquí hi entraria l'àmbit municipal en tema de renous, en el cas de Ferreries. Si hi ha qualque vesí que se queixa que té renous, però si té d'haver queixat ja l'Ajuntament. L'Ajuntament no li ha fet prou cas i després ve cap a nou.
Clar, hem d'aclarir una cosa, que vosaltres no aclariu el problema, vosaltres simplement donar una estirada dura a l'administració perquè activi el tema i intenti arreglar-ho, no?
Exactament. I també el que te puc dir és que no hem tingut cap problema amb el tema del Consell Insular, que fa 3 anys ja que estem paguem feina allà, no hem tingut cap problema en cap conselleria de que mos hagin posat pegues. Quan ens hem obert els ulls, han actuat en conseqüència i han donat una solució pertinent.
Com es poden dirigir ciutadans a vosaltres? Telèfon, direcció de correu electrònic, com poden fer?
Jo crec que val la pena que t'ho digui. Diu, aquí hi ha un apartat del conveni, diu, les queixes i els suggeriments adreçats a la Comissió de Greuges referides a l'actuació o manca d'actuació de l'Ajuntament s'han de formular a través d'un escrit raonat dirigit a l'esmentada comissió i es poden presentar directament en el Servei d'Atenció de Persones de l'Ajuntament. A través d'algun dels mitjans que preveu normativa procedent d'Administració General i també per correu electrònic a l'adreça de sindicatura.greuges@cime.es. Repeteix, que val la pena que ho tinguin en compte. sindicatura.greuges@cime.es. En el punt de servei d'atenció al ciutadà del Consell Insular.
Molt bé, perfecte. Escolta, José, com teniu les adhesions en el manifest que vau fer fa un parell de setmanes per tal d'estudiar i tenir clar quina és la contaminació que tenim a la nostra illa?
Bueno, jo crec que és un èxit de participació de la gent que està molt preocupada amb aquest tema. Aquí ja tenim una quantitat d'adhesions importants. Agrupacions o col·lectius que han vingut a firmar en el Consell, allà en el Consell, perquè nosaltres tenim el despatx allà, perquè no hauríem de tenir un fort del Consell, perquè nosaltres som independents del Consell, però no tenim un puesto i el tenim allà. Han vingut a firmar l'Associació ALBA de les Dones Afectades de Càncer de Mama, físicament, ha vingut la Federació de Veïns de Menorca també a firmar, la Federació de Casals de Gent Gran de Menorca. Els qui també van venir van ser el del GOP. Els del GOP també ens fan una campanya d'extensió també en els seus associats i gent coneguda, que també a través d'ells han vingut moltes adhesions. I ara tenim previst que venguin la setmana que ve l'associació de Dalt Sant Joan. Explicaré Dalt Sant Joan. És el vesí més a prop que té Endesa, allà on hi ha la secretaria d'Endesa. Vull dir que són és que primer poden estar preocupats amb el tema de la contaminació que es provoca allà. Bueno. I després també, a l'altra setmana, hi ha previst que també vingui la justícia alimentària, també és una agrupació important.
Si poden adherir entitats, associacions i també gent particular.
Tothom, tothom. Però l'important, Miquel, és que s'adrecin, el que he repetit jo amb el tema de l'Ajuntament, sindicatura, sindicatura.greuges@cime.es.
Molt bé, perfecte. Escolta, per, i per saber tota la feina que feis durant tot l'any, dilluns, dia de 8, en Esplor d'Esconsell Insular, presentareu la memòria de tota la feina que heu fet. No sé si és molt extensa o no, no sé si us pots avançar res, de qualque cosa destacada d'aquesta memòria.
Mira, la memòria és la tercera que presentarem, és la memòria del 2017, que nosaltres tenim una obligació de presentar una memòria anual en el Consell Insular, que ja n'han presentat dues, m'han anat molt bé, no hi van tenir cap problema, ja me'n venen record que la primera que vam presentar hi va haver aplausos i tot, jo no vull que aplaudessin, però que estiguin contents amb la feina que fem. I aquesta la presentarem dia de 8, en el ple, aquí serà les 5 de vespre. El que tu em deies, si te puc avançar qualque cosa, doncs pues no, va ser molt de greu,
molt bé.
Però el primer que ho van decebre és l'agrupació del Consell. Són els 21 consellers i conselleres que en aquell moment nosaltres l'entregarem i la llegirem. Vull dir que si vol, després ho podíem parlar
bé,
a posteriori.
Perfecte, estarem al tanto. Molt bé, de moment gràcies, José Barber, per aquesta informació com us arriba cada 15 dies des de la Sindicatura de Greuges de Menorca. Gràcies i molt bon dia.
Bé, nosaltres també donar les gràcies per, de part de tots tres, perquè aquest programa pugui arribar a molta gent perquè ens vagi coneguem millor. Moltes gràcies.
Gràcies i molt bon dia.
89.6 FM, COPE Menorca.
Óptica Barraufond. Tecnología de última generación a tu servicio. Ahora, tu segundo audífono con un 70% de descuento. Estudio de tu audición gratuito y un año de pilas gratis con una prueba sin compromiso. No esperes más y revisa tu audición con la última tecnología en Óptica Barraufond. En la calle Geroni, el Sino 1 de Ciutadella y Bastió 27 de Mahón.
Mestral Menorca. 25 anys en la inserció social i la reutilització. Tu ho fas possible. Visita'ns i coneix el nostre projecte.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Se han suspendido las labores de búsqueda de la avioneta en la que viajaba el jugador argentino Emiliano Sala, que como sabe, su hermana, Romina Sala, ha hecho un llamamiento. ¿Hay algún avance, alguna noticia de última hora que nos puedas contar desde allí?
Lo que pido es que no paren de buscarlo.
¿Qué tiene que pasar para que se reinicie la búsqueda?
Como sea, la vamos a iniciar.
¿Qué ayudas está recibiendo?
¿Quién te está ayudando? Lo tengo que encontrar. Por favor, estoy desesperada. Por favor, lo que puedan hacer para ayudarme.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Les cançonetes d'en Pep Marquès cada divendres a la COPE aquí en el Matí de Menorca. Pep, molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Fa bon dia d'avui, fa un bon sol.
Eh?
Sí, has fet una volta pel carrer ja.
Ja has fet una volta pels pins abans de venir.
Sí,
i
sí,
sol
sí.
Gust, eh?
Molt bé, vinga. Quina cançó t'han demanat per avui? Han de posar qualcuna especial?
Sí,
o...
bueno, crec que aquesta setmana toca posar una cançoneta de Tsau. Dimarts, fa 20 anys que en Carles Sabater mos va deixar, després d'un concert a Vilafranca del Penedès. Es va actuar malament i, bueno, i ja sabem tot el que va passar. I bueno, crec que és el moment de recordar Tsau amb Pep Sala, en Carles Sabater, i la cançó mítica seua, ja sabem tots quines, no?
Boix per tu.
Sa Boix per tu.
I doncs vinga, que estàs escoltant. Pep, fins la setmana que ve.
Bon cap de setmana.
Adéu, bon dia.
89.6 FM, Cope Menorca.
Les 12 i 52 minuts abans de ser tertúlia repassem els titulars de la premsa local. Avui és Diari Menorca, destaca la seva portada. Mao renuncia a subir el agua este mandato tras la auditoría a Hidrobal. Libros que se convierten en piezas de arte. Zahara presenta su nuevo disco en el Festival Crank. La administración local genera 5.000 documentos al día. Rechazo de arquitectos al proyecto de refrigeración de la central. La actividad del puerto de Mao aporta 92 millones a la economía insular y 1.655 llocs de feina. El agroturismo Santa Mariana de Alaior pasará de 11 a 50 plazas. Menorca registró 41 delitos sexuales en 2018, 9 de ellos violaciones. De Sant Lluís a París, la capital gala acoge la presentación de las trobades Albert Camí. En esports, Nizan diu, en fútbol no hay nada imposible. El Madrid cuenta con Llull para su estreno en la Copa y el govern destina casi 3 millones para las competiciones interislas. I el setmanari Eliris, setmanari d'informació i cultura de Ciutadella, destaca la seva portada, a mort Aina Moll, nou vaixell de Baleària, que feim amb els patinats i una entrevista amb Alicia Cintes, dona i ciència, és el que destaca el setmanari Eliris. I la previsió meteorològica, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, mos diu que avui el cel estarà poc anivolat, temperatures amb pocs canvis o que pugen lleugerament amb possibilitat de qualque gelada dèbil, hores desmatí o es vespre, i vent fluixet. Les temperatures màximes 16 graus a Mont, de 7 a Ciutadella i mínimes de 2 a Mont i 4 a Ciutadella. Però segur que entre l'O i Mont hi ha un punt que fa una davallada, que allà la temperatura sempre és més baixeta, uns 2 graus menys de l'habitual. És a dir que allà hi pot baixar gelades. Vinga, idò, feim una aturada indicativa i comencem tertúlia.
89.6 FM, Cope Menorca.
Les 12 i 55 minutets comença la tertúlia amb els tertulians que es troben aquí, perquè els que són al Carib en aquesta hora encara deuen dormir i no ens podem atendre. Però bueno, tenim un altre que és en el Carib de per aquí a prop. José Barber, bon dia.
Molt bon dia.
Que tens els peus en remull també tu?
Però fa gana, eh? Sí. Fa un dia preciós aquí el que ho fa.
Sí, sí. Bueno, el Carib no vulguis saber el bon dia que fa, idò. Sí, sí.
Sí, ja, sí, però no t'hem de fer tantes hores d'avion per anar a un puesto paradisíaco com tenim aquí a les illes.
Toni Fabré, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com està?
Pues mira, veig que n'hi ha una ben acompanyada amb altra gent per al Carib.
Sí, sí, sí.
Amb unes fotos molt bones, una altra per al que ho fa, i els pobres obrers, que estem al pie del canyón, i sempre hi ha aquestes grans diferències despotentats amb els pobres d'esperit.
Sempre hi ha hagut diferències de classes, no?
Sempre.
Sempre. Sí, sempre.
Per això de cada vegada lluitant per anivelar i que no hi hagi tanta diferència de classes.
Bueno, ja tenim eleccions. Avui de matí a les 10, en Pedro Sánchez anunciava el que ja es comentava, que deies que dia 28 d'abril tindrem eleccions generals. Que és el que volia tothom, que fagués eleccions, que ens ho convoqués, no?
Sí, però ara ja comencen a desfruticar qualcú d'aquest. El dia 28 això no pot ser. Uns altres diran que gastaran 130 milions més. Uns altres diran que jo ho hauria de fer més tard, un altre que ho hauria de fer més prest. Bueno, i com diu un ditxo, mai plou a gust de tothom.
Molt bé. José, tu has seguit avui matí també a les 10 amb compareixença d'en Pedro Sánchez?
No, ha seguit previst la notícia. Sí. Bueno, jo crec que és una cosa que és té esperada, però jo amb aquest personatge, la veritat, no fiava de res. No, el personatge, no vull dir, no és una mala paraula, mal sonant.
No.
És un personatge. És un personatge. Un que està president, o és president del govern, és un personatge. Sí, exacte. Això sí. Soci, amb això tens tot a ser raó, sí, per lo bueno o per lo malo, però passarà a història. Jo crec que ho estem esperant tothom, però jo no m'enfiava d'ell, perquè quan hi ha blanc després feia negre, o quan hi ha negre feia blanc, era una persona que era com una violeta. D'allà em bufava es vent seu, que ja que dic les coses, ell decidia. Però bueno, jo crec que és una bona notícia. Jo, l'altre dia ho vaig comentar, Toni, no sé què opines tu, jo he fet totes les eleccions, totes aquestes, tothom, a la vegada, i en Miquel no hi estigui d'acord per la COPE, però suposo que la COPE li convé que hi hagi diversos eleccions.
No ho deu president per això.
Per el tema monetari de cash flow aquí a Vitora.
Però no era per això, era perquè jo crec que la gent es lia. Si li posa 6 urnes davant, ho donen perquè hi ha gent que vota, a l'Ajuntament vota un partit, en el Consell en pot votar un altre, i a les eleccions generals un altre. I tot el mateix dia jo crec que hi ha gent que s'atabalarà i que no es veu. Jo
som per mi. Aquells que van a pinyó fitxo.
Aquells que van a pinyó fitxo, i com diuen José, aquells que roben a casa seva els sobres que els havien el partit, aquells no tenen cap problema.
Exacte. No tenen cap pega. Però bueno, ho veurem. Està molt bé, vull dir que és important. Ja veurem què passarà.
Ja ha dit en Pedro Sánchez que bueno, que el que sortirà de les eleccions serà inapel·lable perquè els ciutadans sempre tenen raó.
Sempre tenen.
I ja veurem què passa. Què trobeu altres que seguirem amb aquesta fragmentació que hi ha hagut a les eleccions andaluses o que hi haurà gent que dirà si té por d'aquesta fragmentació, direu, han de votar els de sempre i han de tornar...
No ho sé, això és una incògnita, perquè, com ha dit molt bé, el poble es sobirà i cada un votarà, en certa manera, en funció del seu, de les seues, diria jo inclús, conveniències. Perquè, clar, ara resulta que, vist el que s'ha vist, qualcú haurà d'explicar perquè és que s'ha produït aquest fracàs després de 8 o 9 mesos, per una banda, uns altres estaran molt contents, els altres diran que han deixat cosa dins el tinter, però jo em dóna la sensació que la ciutadania en general hi haurà perdut. I a més, per molt que critiquin, en 8 mesos, ha aprovat 23 o 25 d'aquestes lleis que han favorit a la ciutadania en general de dretes i d'esquerres, perquè les pensions, el salari mínim, etc, etc, tot el que tothom sap i que ningú esmenta, resulta que s'han dut a terme amb els 8 mesos del seu mandat. I curiosament, jo que sol seguir un poc la política nacional, no he vist esmenes en els pressupostos de cap tipus, salvo que s'ha ratllat de l'autodeterminació i han confós el culo con les tempores i s'arròs blanc en les endívies, direm. En el sentit de que és que té que veure un pressupost en la independència de Catalunya. I vist el que he vist, resulta que ara, en el famós jutge suprem, ja hi ha qualcú, com qualque conseller, que accepta que allò era il·legal, que la independència va ser una pantomina i que, en certa manera, allò no va estar ni publicat i ara resulta que començam a demostrar que no es jutja idees, sinó que es jutgen fets que van afectar a l'Estatut d'Autonomia i a la Constitució. Per tant, tempo al tempo, i no mesclem el poder judicial amb la política ni amb el legislatiu.
Ja que xeràvem de judici, en Joan León, no pot ser nosaltres, en Paramos envia un àudio, anem a escoltar-lo.
Bon dia. La xarlotada va començar. I com a debut, el bombero torero mos va deixar una frase magnífica, vamos. Una frase per emmarcar a la fatxada de la Generalitat. Jo amo a Espanya. I a plaça Catalunya tot va acabar en risotada general i aplausos. Bon dia.
Bon dia, Joan. Molt bé.
Jo començaria pel darrer que ha dit en Toni i el que ha dit en Joan León, totalment d'acord. Yo amo España, amo la gente y la cultura española. Lo he dicho mil veces porque es verdad. Això te dona a entendre el que és la classe política que tenim actualment en aquest país, en general, que quedi ben clar, que ho hem comentat més d'una vegada, i en Toni hem estat d'acord tots dos, i en Manuel León, que en aquella època la classe política era una classe política de prestigi, una classe política de cara i ull, que quan feien les coses ho feien en seny. Aquí, en el cas d'aquí, tenim el que deia Antoni, que la ciutadania hi perd. Jo crec que la ciutadania hi va perdre quan en Sánchez va poder accedir a ser president. Va veure que eren 84 diputats en el Congrés Nacional. Va veure 84 o un mes, és igual.
Bueno, 84,
però per què va poder accedir? Els mateixos ara aquí mos han criminalitzat, que són els independentistes catalans, els bascos, s'han posat de costat, aquest no en diu res, però els catalans, els independentistes aquests, vamos a veure, jo diria que aquests no s'han mogut ni un moment de la seva línia, aquests independència. No volen res més que independència. I per això li van dir, mira, o fem això, no hi ha lector ni res, sinó que aquí el que volem és que això estiri per endavant. I si no, els pressupostos no sortiran més que de nous en catalans, però al final d'interès la targeta per mi, perquè en Sánchez, al final, això sí, li dono l'enhorabona a en Sánchez, perquè ell ha aconseguit el que volia que no hagués aconseguit a través de les urnes, vull dir, les urnes entre cometes, Toni, que és legal que sigui president, això estic totalment d'acord. Però no hagués estat mai president d'Espanya de la manera que ho ha estat ara, he aconseguit el que volia, ell ja té. Seria de ser solucionada, perquè, clar, ja ara ja ha preparat un llibre que l'haurà de vendre, et pots comptar, hi haurà coles per no-lo comprar, i després, quan surti, si surt, ja no sigui president, i se'n va cap a una altra banda, podran donar conferències, cobrant una pasta, vull dir, i ho faran també coses del Consell d'Estat, vull dir, ell ja aconseguia el que volia.
Molt bé.
Però, tu no estàs convençut que ell aconseguia el que volia?
Jo tinc la concepció de que determinats polítics són per aclarir els temes que afecten a la major part de la ciutadania i no amb un lucre personal, perquè si no és això, pervertim el concepte de política i pervertim el concepte de lluitar per el bé públic i per igualtat d'oportunitats i que llevar la part de desigualtats que és el meu en principi ideari. Però ja que has començat, vull recordar, perquè sempre hem de recordar, que en Pedro Sánchez va ser president degut a un problema de corrupció del Partit Popular i amb una sentència condemnatòria, evidentment, i perquè Mariano Rajoy no va ser valent i va voler dimitir, perquè si hagués dimitit i convocat eleccions, en Pedro Sánchez no hauria estat president. Això que és així o no és així?
Totalment d'acord, Toni.
Per tant...
Sí, sí, m'ha saltat un serró a l'1 darrer.
Per tant, una vegada, d'acord amb l'article no sé quin és de la Constitució, que s'accepta la moció de censura i aquesta és guanyada per la majoria de la Càmera, independentment de que uns pensin que hi ha pactes i uns altres diuen que no, i s'ha demostrat que no n'hi havia, perquè amb els independentistes vull recordar que no és una tombada de pressupost només d'en Pedro Sánchez. Èpoques passades, també, un independentista, el pare, diguéssim, de tots, independència de Catalunya, que té noms i lliratges, que es diu Pujol, també va tombar els pressupostos d'en Felipe González i després va haver de convocar, com ha fet en Pedro Sánchez, les eleccions anticipades. Per tant, la història es repeteix. Però també és de bé que si amb el lots s'acolga, com pixat, aixeca. Però hi ha una cosa que hem de tenir cosa. No serà l'article 155, no serà la individualització de la política i no serà la mano dura el que farà que 2 milions de catalans no puguin manifestar les seves idees d'independentista, cosa que ja no som. Això que quedi clar. I que queda clar que el govern de Catalunya, amb aquella majoria parlamentària, va conculcar lleis de l'Estatut d'Autonomia i de la pròpia Constitució, i és que per això ens jutgen, no per idees.
Però, vamos ver, Toni, tu fan ratlles de noms i llinatges, tu m'has posat en boca ara amb Felipe González.
I en Pujol.
En Pujol li lleva la corrupció que ha fet la seva família, ell no li han demostrat que ho hagués fet.
La
seva família, no, ell no. No. En Jordi Pujol, Soley, perquè Jordi Pujol, Soley, aquest no l'han jutjat, no l'han fotut a la presó.
Ah, bueno, no l'han fotut a la presó.
Família, ja en té un desfí. Ja
un desfí, si ara l'altre dia va sortir 50.000...
Si tu ara me compares aquests dos personatges, ja de neon, el que era Felipe González
amb en Pedro
Sánchez,
no tenen comparació.
És que no té comparació.
Ah, ja ho dic
jo. Si volguessis comparar, per exemple, en Alfonso Guerra amb en Borrell, si volguessis comparar, per exemple, un que va ser un dels teus, per jo, ídolos del PSOE, en Tierno Galván, sí. quan va ser a Madrid, l'alcalde, tota aquella gent, allò, era per estar amb lletres de neon. Vull dir que no li pots tirar. Ara, el que sí que estic totalment convençut del que deies tu, la culpa de que Pedro Sánchez hagi entrat com a president d'Espanya és d'en Rajoy, primera. Perquè en Rajoy, quan hi va haver, és rum-rum del tema de presentar una moció de censura contra ell, se'n tenia d'anar. Se'n tenia d'anar. Se'n tenia, però, i ja està. I és igual també una altra cosa, que jo no ho hagués fet a toro passado, després d'haver vist el que va passar. Quan hi va haver el peripe aquest de les eleccions catalanes de primer d'octubre i tot aquest pinglado, enviar les forces nacionals, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, que n'haguessin allà a posar ordre. Si és una cosa il·legal, deixa'ls fer, que faci el que vulgui.
És que no ell es pensava que jugaves prestigi seu.
Era com en l'Os Petit, que anaven a votar, un que duu una urna d'aquestes de cartó, un altre que duu una urna de plàstic, com si fos un tàper, aquell que tenien una urna dins una iglesia,
que també
hi estava ficada per allà dins, perquè l'iglesia a vegades també, vamos a veure, que també li podien ratllar d'aquest tema.
Sí, Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos.
Sí, però quan en Franco després també anava a baix palio, també no sé qui el du, eh?
Exacte.
Vull dir que totes aquestes coses hem de fer un poc de meva culpa, sí. De meva història. Vull dir, aquí hi ha culpables de per tots els costats. Ara, al final, quin és el culpable?
Es qui pateix.
El ciutadà.
Exactament.
Aquest, jo ara fiava que hi hauria unes pujades, ara veurem, suposo que sí, com deia en Gai de Lía Benet, les pujades de les pensions hi seran perquè tiraran de crèdit.
De deute.
Tiraran
de deute.
No,
o deute, faran per llei, ja. O faran
millor. I la meva dona avui m'ha dit, ha sentit cosa d'un bilió de deute, sí, en pessetes ja no sé què és, un bilió d'euros de deute. Vull dir, totes aquestes coses, jo va dir una concejal a l'Ajuntament de Mont, no us preocupeu, que tot el que nosaltres no us endeutem. De més, ja ho pagaran els que venguin darrere.
Bueno, però ara que tenim les eleccions generals i les autonòmiques d'espai locals, tot quedarà arreglant, no? Com que els ciutadans tenen la raó, tenen tal, vull dir, tot quedarà aclarit, no?
Bueno, si tu te penses que en les eleccions
el
paro aturarà, l'aigua pujarà, l'electricitat pujarà cada dia en funció, hi haurà els mateixos problemes mediambientals, hi haurà exactament el mateix, hi hagi o no hi hagi eleccions.
Yeah.
I això és, ara bé, el que sí és de bé, és que aquestes eleccions donaran motiu a que la gent, tota la gent, comenci a pensar quin futur vol per Espanya, quin model de país volem, quin model de societat volem, tornar enrere. Si és que han de pensar que hi haurà un tripartit o un procés de progressia i d'esquerres, la gent ho haurà de matisar.
Jo el que m'us demanaria un consell a tots dos, on Joan León, que m'ho envia per WhatsApp, a veure com puc convèncer un amic meu, un íntim amic meu, que diu que està fart de polítics i no fa comptes anar a les eleccions, ni ara i de fa un any tampoc. Com el puc jo convèncer en aquesta persona amb arguments que jo m'exacregui? Veiem de la classe política, Toni.
Pues,
la veritat és que és complicat.
Jo complicat. També me fan, a vegades, per mig d'esquerre, me fan qualque pregunta, de dir, encara no estàs fart? I jo els dic que tota la societat es mou per l'acció política. No hi ha res que no tingui que veure amb la política. Per tant, si volem un benestar millor, hem de pensar en la política, hem de jugar a la política i hem d'intentar canviar políticament, ratllant i cohesionant la societat per determinades coses. Penseu inclús que has fet tan senzill de pagar un euro per tonelada d'aigua, qui diu qui, com i per què, és una acció política des del més petit ajuntament.
Que només valen els vots que hi ha dins les urnes, perquè els vots que no... La gent
que no
vota,
allò no val.
Escoltau, una cosa, després seguireu. Na Marta mos dones bon dia des del Carib, allà són les 8 del matí.
Donant una besada en aquí.
A un dofí.
I
mos posa altres fotos que, lògicament, no podran publicar. Res, com... Després te mires el WhatsApp del grup que tenim i ho veuràs. I en Joan León, que mos envia un àudio que n'hem escoltat tot d'una, és arriscat, perquè no l'he escoltat tant, és així, a veure com el diu, Joan. Joan.
Jo només li diria una cosa, que si vol comandar ell, amb el seu vot, que vagi a votar. Ara, si vol que comandin els altres, que quedi que seu.
Molt bé, Joan, molt bé.
Fantàstic.
Fantàstic. Si, no hi ha, si no hi ha participació,
exacte,
si la gent no, no es compromet amb el seu vot a canviar o no canviar, a mantenir o no mantenir i a intentar modificar normes i lleis, l'acció de la política es deixa en mans d'aquells...
D'aquells que han votat i dels pocs que voten, perquè tenim un sistema que encara que siguin pocs els que no van votar, és el que val.
És el que val.
És el que val.
Mos en recordeu, jo m'agrada fer una reflexió sobre el tema monetari. Mos en recordeu fa uns anys que qualsevol cosa que passava aquí a Espanya, políticament, com deies, voltes molt bé, políticament, la bolsa espanyola, hi havia les pujades o davallades, però d'aquestes que se notaven molt a tenir en compte. Aquest dia, que passa a la bolsa espanyola, com us heu mirat?
No.
Quan ella pega una davallada, és perquè l'acord Xina, el resto del món, no ha arribat a un acord. O perquè els americans et diuen, fan més cas, avui en dia, els inversors, a la vegada nacions amb molt més carisma que nosaltres, amb molt més, no diria una paraula que després m'arrepentiré de dir, que el que tenim nosaltres aquí a Espanya, que això és a Can Bum, que això quan fem tot el que passa, això és a Can Bum.
Però fa uns dies que era, jo m'agrada veure en totes les teles, escoltar totes les ràdios, i a la Sexta entrevistaven dos periodistes, un de francès i un d'alemany. I de, que, bueno, mira, això que vos passa a Espanya, d'estema català, no vos penseu que fora d'aquí interessa molt. Vull dir, vos interessa a vosaltres, però a vosaltres veiem com una cosa curiosa, però no és ni greu ni tan important que vosaltres vos penseu. Per tant, la visió que té de les coses barata molt segons els interessos que té. En els francesos i els alemans, el tema això de les autonomies, allà no els interessa ni poc ni molt perquè són estats molt centralitzats i jutjar d'aquestes qüestions l'aturen ràpidament. Espanya és un estat que està molt descentralitzat, no és un estat federal, no és un estat federal, però ja voldria molt d'estats, fins i tot federals, tenir les autonomies, l'autonomia que tenim aquí a Espanya. Però, bueno, jo crec que mos queixem de vici moltes vegades, i està bé que mos queixem perquè...
Josep, i en relació a l'economia, l'únic que vaig sentir ahir positiu és que Alemanya, a través del Banc Central Europeu, vol mantenir a zero...
S'interès.
I un economista o un d'aquests tertulians que a vegades sents deia, bueno, que això és molt bo per a aquelles persones, en general tots aquells que tenen hipoteca, que no els hi pujaran hipoteca. En canvi, per a aquells inversors que volien tenir doblers en el banc per treure una rentabilitat, també tindran rentabilitat.
Espera,
zero.
José, amb tu que ets estar ficat en aquest món, quan diuen que l'estat espanyol col·loca deute públic a 6 mesos o el que sigui, i que s'interès és negatiu, com s'explica això? Com s'entén que un inversor vulgui comprar deute espanyola sabent que després cobrarà menys?
Perquè el que diu en Toni, hi ha un excés de doblers. I on el col·locam no el ficarem dins una caixa forta. L'hem de col·locar en el mercat.
Però dins una caixa, forta no serà negatiu si interès dins la caixa forta tindràs el que tindràs.
No, però no produeix. Perdona, no produeix. Jo quan estigui en banca, el que teníem molt clar de la central era que no tinguéssim massa efectiu dins caixa, perquè allò no donava rentabilitat. I en aquell moment el que volien era treure doblers cap en el client perquè et demanés doblers i que m'ho pagués els interessos. Però jo crec que és molt més important ratllar tot el que són els inversors petits, els que són nosaltres, que tenim 10.000 euros, 15.000 euros. Jo el que sí que recomanaria... Sí, 10.000 euros, 15.000 euros.
Deixa'm amb 1.000, vinga.
Deixa'm amb 1.000, vinga. Deixa'm amb 1.000.
Que jo dic millor, que dic millor, jo?
No, deixa'm amb 1.000.
És que, vamos a veure, això, jo crec que el que t'has de fiar és d'un bon gestor, d'una bona entitat financera que t'aconsegui bé i tenir... Si tu ets una persona arriscada, t'has de ficar dins un fons de renta variable. Si tu ets poc arriscat, amb una de fons de renta fixa. I si ets, bueno, ni xixa ni limonà, una cosa mixta. Però hi ha que tenir en compte una cosa, que els fons de renta fixa també poden tenir minusvalies. Tu diràs, bueno, si hi ha renta fixa, com pot ser? Per això fet aquest que tu deies, Miquel, que són doblers negatius. Clar, si tu dins aquest fons has comprat a un preu i després allò, quan te'l fas...
Però és que jo no hi veig el negoci, perquè, per exemple, a vegades diu, no, diu han col·locat tant de milions a 3 mesos a un interès de menys 0,25.
No. Sí. Ah, 0,25, no.
Sí. Jo entenc que és que si tu compres un bono per 1.000 euros, quan t'ho tornin, cobraràs pues, 995, que no cobraràs 1.000 i hauràs perdut.
No, perdona, o t'esperaran el venciment, que sí. cobraràs el que tu has invertit.
Però hi ha una cosa que diu...
Amb això sí que és important, eh? I a cap. És important, la persona que té d'invertir en fondos d'aquests no se fiqui en doblers que tingui de ser al cap de 4 dies o pensi que ens té d'invertir. Es té de posar en doblers, de fiquet en un fondo d'aquests, està tranquil, que sigui un bon gestor de identitats de cara i ulls, i tu no te posis nerviós si hi ha unes minuts al dia, sí. ja que tot el que puja de baix i tot el que de baix puja.
I a més, el que passa és que poses els doblers en el banc i aquest blanc sí que el fa circular.
Sí. Vinga, que teniu peticions d'oients, consultes o coses que vos han dit pel carrer?
Jo tinc no diria petició, però sí un comentari d'un oient que m'ho escolta cada dia, que és de fer fora de Ciutadella, que m'ho sent que a vegades han ratllat d'Itsalut, que tot el tema de les visites aquestes, que quan un pacient té d'anar al metge, digui un tal dia de l'hora, i que hi ha molta de gent que no hi va. Molta de gent, un percentatge important de que no hi va. I nosaltres també hem dit, i jo crec que també ho hem dit en general, que aquesta gent que no hi va hauria de tenir una penalització, per exemple, d'una quantitat de doblers, o que un dia que tu te demanis, visita-li, escolti, vostè un dia no me'l va fallar. Però aquesta senyora me comentava que a vegades també és a l'enrevés, que tu quan hi vas allà i tu tens urgència, que tens hora amb el doctor a un moment determinat, que te l'avancen d'anar-hi 3-4 dies antes, tu quan tens allà, dius, escolti, ara aquesta que jo tenia de demà passat, la doni, me l'anul·li. Ah, no, això és igual. Però de què és igual? Escolta, això després figurarà que hi ha una pacient que no ha vingut aquí. Això, verdaderament, és un denunciable. Jo li he recomanat a aquesta senyora que el que té de fer és anar en el defensor del pacient d'Ipsalut, que ja fa un mes que el van nombrar, que
és el doctor Gascón.
Sí, que el van nombrar per no sé quant d'any, però bueno, a eleccions ja ara veurem que és un càrrec polític, a veure si seguirà. I aquest senyor estic convençut
que la tindrà bé.
A més, té l'obligació de tindre-la bé perquè cobra bastant per tenir aquest càrrec. I una altra cosa que també me comentava, que a vegades ciutadans tenen de queixar de venir a molt, i tenia tot el raó, perquè comptava el cas d'una persona que havia anat a Satorrino, que li havien de donar els resultats i els resultats li van dir que n'haguessin de molt cercadors. Però, escolta, els resultats són tot per una ciutadella. El mateix qui t'ha atès a tu. Vull dir, hi ha coses a vegades que són incongruentes. Però jo, en general, sempre he defensat el que és la sanitat pública que tenim aquí a Balears. A Espanya no ho sé, però aquí a Balears crec que val la pena seguir amb aquesta tessitura. I queda.
Molt bé. La veritat és que el problema de la sanitat, en aquest sentit, jo crec que és perfectible, perquè el que dius, que no hagin d'anar a Mo a cercar un resultat, quan telemàticament el poden donar a Ciutadella. En canvi, hi ha temes que... hi ha la polèmica, per exemple, a Andalusia i per molts puestos d'Espanya, que ara s'ha donat el cas de huelga de doctors perquè no tenen els 10 minuts com a mínim per pacient. Això, evidentment, és difícil poder donar un diagnòstic ràpidament perquè hi podria haver complicacions. Però sí que és de valor el que dius tu, i és que totes aquestes coses que anul·len tota la gent que té hora i no hi va, distorsiona la planificació de les visites. I això implica tenir una consciència de que és malalt, però... també que té que pensar en els altres. No pot anul·lar una visita pel seu interès perquè distorsiona una planificació. De la mateixa manera...
Totalment d'acord, Toni.
Igual, perdona, que és impensable llegir notícies de que uns pacients hagin d'aventar, pigar o insultar a doctors quan en l'exercici de la seva professió el pacient no està d'acord ni amb el diagnòstic o amb el que li recepten. Per exemple, l'altre dia hi va haver una senyora que em va fotre el cap com una olla de caragoles perquè va anar a l'oculista i li va receptar una medicina que no entrava amb el seguro. Home, jo puc entendre que aquesta medicina per aquella persona que cobra a lo millor 600, 700 o 800 euros i la té que prendre, distorsiona no sols la seva economia, per tant, crec que també els doctors han de pensar que a l'hora de receptar, segons qui recepta, hi ha d'haver medicaments alternatius.
Molt bé.
Jo crec que faré per l'Uderrer i després m'han dit el que volia dir. L'Uderrer, jo crec que, Toni, hem perdut amb el tema de que és gratis total per als jubilats, per exemple. Perquè jo, el que pagava jo, jo pagava de dues medicines que prenc, i diré quins són, l'Isinopril i el Metformina, pagava per cada caixa d'aquelles que me donaven res, cèntims. Però resulta que amb accés gratis total han llevat medicines i també pagaves 12 cèntims, per exemple, entre cometes, que ara aquestes ja no hi entren com a gratis total. Aquestes ja has de pagar. Vull dir que el que dius tu, Toni Musca, jo crec que val la pena que això et sigui, de dir, escolta, això ha estat un engany a bobos, mos han llevat la calderilla, però després mos fan pagar 100 euros. I el que anava a comentar també, una altra cosa que també és incoherent, que també m'ho havien comentat aquesta senyora, que un dia ja tenia un problema, s'havia despistat en sort d'anar a veure a la doctora o a la infermera, que se va, se va liar i va anar mitja hora més tard. I li van dir que ja no la podia atendre aquell dia. Diu, però jo si espera aquí. No, no, és que no la puc atendre, però vamos a veure. Si aquesta infermera, doctora o doctor tenia ja una llista feta, vull dir, tant era passar aquesta, que era de les 12, passar-la
a la 1 o a les 2, quan acabés.
Esteu d'acord o no?
Sí,
vull dir que
a
vegades...
Això ho feim a Ciutadella.
Dependeix molt de la persona aquella que te trobes en sabata blanca que te vulgui fer una bona de sona o que te digui... Vostè que no sap aquí de...
Vinga, José, una recomanació per aquells que tenen tele per cable o per internet. Hi ha un programa de televisió que veurem un tertulià de la casa xerrant de cuina, no?
Sí. La televisió gallega, demà Fosquet emet un programa que fa mesos que el van gravar aquí a Menorca, que van fer allò de Galícia en Menorca.
Sí, jo crec que va de gallegos per el mundo, no?
Sí, gallegos per el mundo, ADN gallego, era sí, cosa. Però molt bé, perquè en el sopar aquest que en Vicente va fer sa feina, perquè ell és un dels 12 o 13 que surten també en aquest vídeo, va fer un sopar a cada uns amics i me va convidar jo si volia anar. Bueno, va ser un sopar de dalt de tot.
I tu no t'ho vas pensar gens?
No, jo no m'agrada anar de sopars, però què? I vaig pensar,
i clar, sí,
que hi tenen d'anar, i de punyeta. Vull dir, jo recomanaria a la gent que sintonitzi demà Fosquet la televisió que llega per internet, o hi ha un canal, m'ha pres no sé quin nombre, 150 i pico, per Imagenio, que també el donarà. Vull dir que...
Fantàstic, doncs, ja veurà. I que te recordes que vau menjar, que vau sopar o...?
Ara ja fa tant de mesos, no me'n recordo, estimat, jo ja tenc un porquet. La memòria històrica meva, ja me comença, Toni, ja me comença.
José, no se'n recorda que va sopar fa uns mesos i no sap què dinaran avui.
Bueno, Josep, una notícia positiva i agradable, supos que la podem comentar, i és que l'activitat d'esport d'amor aporta nada menys que 92 milions a l'economia insular i que dona feina a 1.655. Chapó.
És molt important, molt important.
Chapó.
Molt important, i el que se va aprovar l'altre dia, el pla especial de l'Illa del Rei, que s'aterrissarà aquí, se firma aquesta del Centre d'Art de Hauser & Wirth. Vull dir que això també li donarà un plus afegit en esport d'amor. Jo crec que esport d'amor hauria de ser un punt de referència de Menorca, eh?
Un
punt de referència de Menorca que potser pogués venir aquí a fer un parell de dies per poder visitar els punts, els indrets aquests que hi ha. I que l'autoritat portuària se t'agasti, doncs jo em sembla molt bé, perquè ens ben cobra també. I ara, aquest moll que faran ara en el castell, en el repòs del rei, jo el que recomanaria que si posessin, a més d'aquest moll, posessin Duques d'Alba, perquè es creués grossos aquest de 300 i pico de metres, poguessin entrar a la bocana i que llevessin...
La famosa llosa que vaig dir fa molt.
La famosa llosa teua, Toni. La famosa llosa teua de l'entrada.
Escolta, Toni, ja que et tenim a tu i tu ets científic, això del dièsel, que d'aquí 5 anys o d'aquí 5 o d'aquí 15 no, ja s'ha acabat això del dièsel, com ho veus?
No té massa base. Jo el que crec és que d'aquí 5 anys hi haurà la mateixa explotació de petroli. Supos que les multinacionals no permetran en certa manera, però això és una fal·làcia enmig de tot, perquè els estats estan comprant...
Quota.
quota de CO2 de contaminació d'uns amb els altres i qui paga i qui contamina paga és una fal·làcia. Sí. De la mateixa manera que no cap de puc entendre que els arquitectes es manen un projecte de refrigeració de la central de Mo, salvo que considerin que si agafen l'aigua d'esport augmentarà la temperatura d'esport, que ja fa molt d'anys, allà hi podria haver una proliferació d'algues, canviaria l'ecosistema marí de l'entorn de Mo, i evidentment, supos que avui en dia la tecnologia ha de ser suficientment innovadora per aclarir i evitar que hagin d'agafar l'aigua dels pous d'extracció dels vergers.
Però, jo bueno, sí, també, Toni, totalment d'acord amb tu, m'agradaria saber els arquitectes que tenen que veure amb aquest tema, com també tenen que tenen que veure amb els ponts de l'Argentina i els ponts que ja ha començat, que també estan en compte d'aquest pont. Els arquitectes, què és que han de fer? El que han de fer són projectes de cases, d'edificis i d'hotels.
I de ponts.
I que no oblidin de fer d'ecologistes. I el que sí que vull dir també amb el tema de lo que és el tema de la contaminació dels cotxos d'aquest de dièsel, jo el que no puc entendre és que m'ho diguin una cosa un dia i després facin una altra. Fa qüestió d'un mes i mig va sortir un informe que van sortir Bombo i Platillo, el conseller Marc Pons, l'alcaldessa de Mo, que havien controlat 25 punts, 25, 23, 24, no sé quants, de contaminació d'Ismo. I tot està perfecte. Els cotxos per on van? Per la carretera només? Per Ismo. I d'Ismo no contaminen. Què vol dir això? Que el que contamina és esport, allà on hi ha la central d'Endesa. Allà sí que contamina, perquè hi ha uns controls que fan a les cases de la GESA, sí, que està dins Sant Joan, del Sant Joan, que allà tenen un control, i mai han publicat el nivell de contaminació d'aquella zona. Jo reclam des d'aquí que m'ho diguin, a veure com és que hi ha de contaminació.
Molt bé. Vinga, un minut, Toni, en els teus passatges que fas per Ciutadella, t'has entrat de res així de la política local o que puguem contar?
No me donen informació perquè saben que som molt xafarder i que també ho dic per la ràdio. L'únic que sé és, bueno, no diran res. Una cosa sí que volia dir.
Ràpidament,
15 segons. Que l'administració diu local que genera 5.000 documents al dia. Jo me demano si l'administració local genera 5.000 documents al dia, la nacional que deu fer, i no sols això, i els particulars que han d'anar en aquesta administració local que per demanar un permís us demanen 10 fols o 10 papers, què és el que genera? On és la centraleta única?
La finestreta única.
La finestreta.
Aquest han fet a l'enrevés de la banca. La banca ha llevat papers i ha llevat personal
i s'ha ficat... No?
I aquí és a l'enrevés.
José, bon profit. Vinga, ja m'ho escoltarà.
I en Marta, que vagi alerta amb els delfins.
I en Joan també, bona feina. L'una i mitja.